A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. És divendres i com cada divendres és el Centre de Reeducació de Vic al carrer Pau Barbeig número 16, el nostre habitual temps de família, donant voltes a aquella qüestió de l'autoritat i de la disciplina i de totes aquelles coses que d'alguna manera han d'ajudar a la convivència familiar. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem amb aquello de per què no em fa cas i què fer perquè em faci cas i a vegades... Per què no fan cas els fills als pares en algun moment?
És que, a veure, ni els fills dels pares, ni els pares dels fills, ni en algun moment.
Que en algun moment.
En algun moment, o sigui, en moments de tot. A veure, és que això de fer cas no és tan fàcil, tampoc, segons com. Perquè poden haver-hi diferències, perquè es pot trobar, diríem, que no és el cas, o que no és just, o que no toca. I de vegades hi ha raons justificades per no fer cas. Aleshores, diríem que el que sí és cert és que fer cas només per respondre a l'autoritat i per ser, diríem, ben educat i formalet, cada vegada s'estila menys. O sigui, necessiten més elements i més arguments per... diria per entendre, per acceptar, per formar-ne part de la raó, sí, per fer cas. És que, amb la qual cosa, no és purament fer cas, sinó és més aviat atendre a determinades raons o entendre i acceptar també.
Com que la vida és llarga,
sí,
alguns pares es poden trobar que tot allò que s'ha pogut dir i que el psicòleg clínic matisi, tot allò que s'ha permès a una determinada edat pot esdevenir un problema després, davant d'un nen, una nena que ha estat molt, molt lliure de fer allò que ha volgut quan ha estat doncs, petit o quan s'ha anat fent gran. Quan arribi l'adolescència, els pares els serà més complicat ficar un cert ordre normatiu en la convivència amb el seu fill o la seva filla?
Però és que és una mica al revés. Diríem, quan ja són adolescents, no és moment de ficar molt d'ordre. És a dir, ja l'han de tenir bastant interioritzat, ja han de, diríem, segur que se'ls haurà de marcar coses.
Sí.
Però igual, com també si tens un company de pis i és un altre adult, també li hauràs de marcar coses.
O sigui que si l'ordre ja no ha estat interioritzat, difícilment?
Sí, sí, costa molt. O quan diríem era una forma d'ordre molt sustentada en el fer massa cas, en el fer molt de cas, en el de ser molt obedient.
I, és a dir, hi ha un moment en què aquella frase de ja no el canviaràs té raó de ser?
Sí, diem, no el 100%.
No el 100%.
No, perquè això ningú
diré, ningú pot assegurar que una persona no canviarà mai.
Efectivament.
D'acord.
Però que diríem, però que ja hi ha una sèrie de característiques del tarannà de la persona, del caràcter, de la manera de ser, que ja estan molt configurades i que no canviaran, segur. segur, segur, i d'abans també. Ja, no, de vegades és divertit de, no, de veure com algunes notes de la llar d'infants... dius, no, és molt tímid, o li costa, no sé què, dius, ostres, mira, i la, mira 20 anys després i encara diu, encara li costa, mira per on. I probablement li costarà.
Perquè en aquest sentit l'adolescència és la darrera etapa de canvis forts en la personalitat d'algú?
Absolutament,
sí.
Absolutament. És a dir, és
passar de l'adolescència...
Ja hi ha una configuració personal...
El que queda serà de per vida ja... En bona part.
En molt bona part. Diríem
molt bona
que
part.
Hi ha una... Tot el que té a veure, diríem, amb la identitat del ser està, diríem, ja, diríem, construïda en bona part i en bona mesura. Tot l'altre serà, no sé, com a una casa seria com fer-li reformes. Pots fer reformes, diguem, però la casa ja és el que és,
la casa
no?
ja està
feta, té les plantes que té, podràs no, canviar, afegir i tal, però o l'estructura sigui, bàsica
amb
està tota feta.
Amb totes les virtuts i amb totes les mancances,
sí.
La casa ja està feta.
Sí, sí, sí. I diríem, i tampoc és una feina que s'hagi fet molt ràpid, no? Dic, a la natura,
no és clar.
La majoria de les espècies han mort tots els individus, diríem. En el temps que nosaltres triguem en arribar a una maduresa...
Què és això? Posem 20 anys.
Clar, posem això.
Posem 20 anys.
Vora 20 anys, sí. Que si ho aviat, però són molts anys.
O encara si volen estirar una mica més, diguem-ne, posem que els 25, un ja té més o menys aquella personalitat que definirà la seva actuació durant bona part de la seva vida?
A veure, ai, les actuacions. És que les actuacions també depenen molt de les circumstàncies que li toquin viure al subjecte.
Deixant de banda situacions traumàtiques que el facin capgirar
vale.
La seva escala de valors.
Poden ser traumàtiques, poden ser manca d'oportunitats. O sigui, si una persona no aconsegueix treballar o no aconsegueix per algun element, diríem, de la realitat que també ho està posant més difícil. Diríem, hi ha persones que de vegades tenen la sensació de que els ha anat bé la vida perquè han tingut dos o tres caramboles d'estar en el moment precís, en el lloc precís, i dius, mira, i ara han passat 20 anys i encara estic aquí, i bé que em va, i tot. I si no hagués trobat això, què hagués sigut de mi? I bueno, i de vegades és veritat, dius, què hagués sigut de tu? No, clar, no se sap.
No se sap. Ni cal esperar-ho, suposo.
No, i és feu la colom, vull dir, és parlar per parlar. Però dic que de vegades les contingències, les coses que surten al pas, diguem, poden afavorir més les circumstàncies, això, positives pel desplegament de la persona. No? Quan menys aprova, i després és al revés. Hi ha persones que quan més aprova es posen, millor funcionen. Que tampoc a veure, per això que treure aquí no, coses generals és molt difícil, perquè hi ha gent que en situació normal no fa massa. Ara, a la que les patates cremen, ja, aquí sí, es posen les piles i van sota pressió, diríem, o sota... O han d'arribar, però aquí ja entren un altre cop les característiques personals, no? És a dir, que s'ha de veure les orelles al llop per començar a posar-se en marxa. No?
Fins a quin punt els pares es poden preocupar si a una determinada edat el seu fill o la seva filla, diguem-ne, que no ha adquirit uns certs hàbits de conducta, de disciplina, de responsabilitat, etcètera.
Ai, diríem, dius en el sentit de l'autonomia.
En el sentit de l'autonomia.
Vale.
En el sentit de que marxarà de casa o farà la seva vida i vés a saber
què passarà. De que no marxarà.
O en el sentit de que no marxarà. O en el sentit de que tornarem a saber d'ell quan hi hagi alguna maldada i necessiti. No ho sé, suposo que en el cap dels pares deuen passar moltes coses, com molt sovint tu mateix ho has explicat al llarg de la vida, no? Allò de patir per les hores, etc. Però suposo que arriba un moment en què, bueno, que diguem-ne, així arribat a aquesta edat i així han quedat les coses...
Sí, que toca acceptar, no? Toca acceptar que des de la nòvia que té o el nòvio que té fins al lloc on ha decidit anar-se a viure, no? O sigui, a l'altre punt del món, a Àfrica, una sèrie de qüestions que els pares els hi poden saber greu directament per un tema d'estimació, perquè el volen poc, per exemple, o perquè troben que no és el millor per ell. Ara, doncs, el prendre les decisions, el poder equivocar-se, el poder, ja forma part de la vida del fill i punto. I als pares els hi toca mirar-ho des de fora, diríem, no? Que la paternitat no és propietat, ni és diríem, una relació justament, no? de submissió, de ser subaltern. Mm-hmm. No és que els pares siguin els jefes.
D'acord, però suposo que de la mateixa manera que et deus haver trobat que fills que poden dir que han tingut els pares al damunt matí, tard i nit i que els han fiscalitzat a totes les hores del dia, també potser t'has trobat pares que diuen no, o sigui... Diu que faci la seva via, però quan hi ha un problema aleshores resulta que som els primers de la llista i ens venen a buscar a veure com ho resolem.
Bueno, diríem, fins aquí diríem, no és una mala tesitura dintre de tot, eh? Sobretot per l'adolescència. I inclús per l'etapa adulta serà just en part, o sigui, si no és massa exagerat també, diríem, potser és la millor tesitura per als pares, no? I als pares els hi tocarà dir si toca o no toca.
Vols dir que potser és la millor tesitura per als pares, que els fills i que recorreixin als pares en moments difícils i ja està.
No, i ja està. Però diríem, però és molt humà, segur que quan els hi va bé, no hi pensaran tant, probablement. Però diríem que això els pares ja estan bastant
avançats.
Sí, bastant. És a dir, que quan tot va bé es truquen menys o venen menys, i quan va pitjor, no? Ja et dic, si es quedes a la feina cada diumenge a dinar o porta la roba i abans ni t'explicava que feia de la roba.
Això afecta els vincles o no? Diguem, des del punt de vista de l'estimació, de la relació, els pares es poden sentir desenganyats de...
Home, desenganys n'hi ha, però dius perquè es sentin utilitzats o...
D'alguna forma, sí.
Sí, home, però això, amb no deixar-se, ja està, no? Diguem, no té més que això. És a dir, si es senten utilitzats, o sigui, és perquè ho permeten, també. No? Si un ha sent molt utilitzat, serà qüestió de no deixar-se, o de dir que no, o de plantejar de buscar les maneres perquè funcioni d'una altra forma.
Tornem a estar en el mateix, dir que no.
Dir que no és un gran què. Ordena, és a dir, ordena les coses. En aquest sentit, els pares sempre seran adults més grans que els seus fills i amb més experiència de vida, amb la qual també tenen més arguments i més elements per ser criteriosos. I clar, i queixar-se de que el fill els porta pel camí de l'amargura, clar, dius, per què et deixes portar? A veure, en el ben entès que segur que hi ha coses de la vida dels fills que no importa l'edat que tinguin, no, sabran greu o neguitejaran, emocionaran de diverses maneres, i això no ho dona el vincle, no l'ascendent que tenen els pares sobre els fills.
Ho dic perquè els pares que es converteixen en avis segurament moltes vegades poden tenir la sensació de dir, bé, jo ja puc donar un cop de mà, però que d'alguna forma es converteixen en una peça més de l'organigrama dels pares per una raó molt concreta, que òbviament, diguem-ne, hi corresponen, però d'alguna forma pensen, bé, no, és que si jo ara trenco aquesta responsabilitat que m'afegeix, per exemple, en el cas de portar el net amunt i avall, etcètera, etcètera, perjudico un tercer, que és la criatura.
Vale, està bé, ho perjudiques.
Perjudica.
Bueno, sí, doncs aquí... Però va bé, que l'avi sàpiga per què ho fa. No? Ho fa pel net o per la neta. Va, no ho fa pel fill o per la filla, perquè troba que això ho hauria de fer el fill o la filla, però també veu que si no ho fa l'avi, l'alternativa que toca no li fa el pes a l'avi, amb la qual ja és responsable de la seva decisió i està implicadíssim, perquè bueno, també és veritat que és dur pels avis acceptar que les decisions les prenen els pares de les criatures i no els avis, eh? I I bueno, i també és cert que els avis hauran de veure fins a quin punt, segur, és que dir que no, porta conseqüències. Porta conseqüències, dius, ostres, si és que no, aleshores el deixaran una hora més cada dia a la llar, no? Ui, quin greu. Bueno, doncs, diu, quin greu, però és decisió dels seus pares, i aquest nano té els pares que té, uh-huh. I ja està, i nosaltres som grans, i jo tampoc em vull llevar a les 6 del matí.
Ho dic per si a vegades cal anar amb compte fins a quin punt es poden estirar els sentiments, si més d'uns avis poden pensar, bé, resulta que no estàvem dins l'ordre de prioritats i ara que hi ha una criatura acabada de néixer, tornem a estar en l'ordre de prioritats, sí. Com no havíem estat durant 5 anys o 6 o els que fossin, no?
Però això es fa amb un cert gust, no? Amb unes certes ganes, quantes més millor de ganes, dic, perquè quan més obligació és, més farragós tot. Si és realment són les ganes...
D'acord, vols dir, una cosa és el gaudi de sentir-se útil...
Efectivament.
I una altra cosa és l'obligació...
Exactament. Sentir-se massa obligat, exigit no, davant de l'ultimàtum, diríem, del fill o de la filla que, no, que el combina a fer coses que l'altre pues preferiria no fer.
Perquè és fins a cert punt veritat que a la mesura que ens fem grans ens hem d'anar traient les obligacions del damunt.
A veure, depèn de lo que, o sigui, depèn de lo que entenguis per fer-se gran. Si fer-se gran ja és, diríem, tercera edat, relativament.
Fem-ho al revés. A la mesura que ens fem grans, ens hem d'anar traient del damunt aquelles coses que no ens agrada fer?
Hauríem de ser més criteriosos, o sigui, l'experiència de vida ens hauria hauríem d'aprendre d'ella per veure que efectivament s'ha de suplir amb el cap el cansament del cos o el cert deteriorament del cos, no?
T'ho pregunto per allò de que als 20 anys ho aguantava, als 50 no ho aguanta.
Efectivament, sí. Aquí està, no? Hi ha coses que amb 20 anys s'aguanten i amb 50 no, però com se n'adona el de 50? Passant-les? No. O sigui, que ha d'anar a fer la marató per quedar-se allà espatxurrat al quilòmetre 15 per dir, no puc? No, normalment, de vegades passa això, però normalment és el cap de la persona que li fa veure, reconèixer, acceptar que allò no pot, o pot fins a un cert punt, i diríem que hi ha unes exigències, que, és a dir, que a veure, que hi ha exigències que de vegades no queda més remei, encara que no agradin i tal, i es continua estant, i de vegades és trist de veure en algun gent gran que sent gran i que diríem que ja mereixeria una certa tranquil·litat, un cert retiro, continuen amb un nivell d'exigència i de treball, sigui remunerat o no, però d'obligació i d'exigència molt alta, no? I ells també ho veuen, no és que no ho vegin, però es senten atrapats en aquesta qüestió i no tenen més remei, exactament. Però diríem que com a ideal que diríem que això amb els anys vagi a menys i que quedi i que entri, diríem, un ritme una mica més relaxat, però relaxat en el bon sentit de la paraula, de que no calgui córrer tant, de que diríem es puguin rebaixar el número d'exigències, no? per poder fer-les més tranquil·lament. Dic perquè després l'aturada total també és complicada. Sí. No?
Allò que diuen moltes persones grans, eh? Sí. Que primer es veu l'aturada total com un, bé, com gairebé com una fe de vida, i després resulta que quan l'aturada total arriba, aleshores
costa
empassar-se.
Costa molt de readaptar-se d'una vida de, per exemple, de treball a decidir sobre cada cosa de la seva vida.
Anava a preguntar, no sé què deu costar més, si començar a treballar o deixar-ho de fer.
Sempre és la mateixa qüestió. El fet de que sigui una elecció ajuda moltíssim.
Si una elecció vols dir que un faci allò que veritablement
efectivament
li vingui de gust fer.
Si tu tens un jove de 16 anys que té ganes de treballar, començar a treballar és el millor que li pot passar per a aquell jove. i per una altra que diríem que pues, pot ser una condemna horrorosa, perquè sí, perquè volia fer una altra cosa i no va poder,
o sigui, aquells pares que diuen és que no té ganes de treballar, és que no té ganes de no fer res.
Això és preocupant.
Això és preocupant.
Home, sí, una persona no tingui ganes de fer res.
I ja em pensava que diries que és preocupant.
Sí, sí, sobretot una persona jove. Mm-hmm. Una persona jove que no té ganes de fer res, home, és bastant impactant, bastant terrible. No? És a dir, senyal de que va molt perduda, de que en un moment de la vida en què hauria d'anar a velocitat de creuer, està allà al port.
I és cert que hi ha persones que poden tenir ganes de no fer res? O entre el fet de dir-ho i la veritat... Doncs també hi ha una certa distància.
Clar, no és que no tinguin ganes de no fer res.
És a dir, quan a vegades els pares poden dir no, és que no té ganes de no fer res. Segurament...
Fixa, però tu dius ganes de no fer res.
Mm-hmm. Mm? Sí que són ganes de fer alguna cosa, que és no fer res.
No, doncs pues no.
No.
Pues no, no.
No
són ganes de no,
no
fer res.
De...
És l'absència de ganes. O sigui, per exemple, unes vacances poden ser una manera en una persona justament que està molt activa, diu, què faràs per vacances?
Res.
I què vol dir res? Doncs pues mira, que si m'aixeco del llit, m'aixeco, i si em passo tot el dia al llit, i si del llit vaig al sofà, em quedo al sofà,
no,
i si al sofà de cadira, ja
faré vida d'agost tot el dia.
El que em roti, que vol dir exactament el que em dongui la gana en aquell moment. Mm? És a dir, no hi ha plans, no hi ha res. Ara.
Una cosa més maca, eh?
Bueno, escolta...
Bueno, potser més maca durant uns quants dies, però no vols.
La part maca és que està fent el que li dóna la gana.
D'acord.
Mm? Si per un és el sofà els primers 15 dies
la
de vacances...
La part maca és que està fent el que li dóna la gana, perquè sí, no sempre es pot fer el que vol.
Efectivament.
D'acord.
Efectivament, i les vacances, o sigui, és un moment en què, dintre del possible, fer el que et doni la gana. Òbviament, quan més exigències i més elevades, tornes a quedar enganxat en una altra rosca. Diríem, dius, vale, anar, no sé, i ja si això és... De vegades hi ha viatges que són molt complicats o que requereixen molta... I de vegades es converteixen les vacances en una altra feina, amb un altre estrès, o sigui, de vacances, però de vegades continua sent bastant estressant.
Tu preguntaves segurament per aquells pares que moltes vegades es poden trobar doncs, amb el seu fill o la seva filla, que s'aixeca a les 12, que s'aixeca a la 1, d'una forma continuada cada dia, allò de dir, bé, potser es mou i fa alguna cosa, potser no, potser estudia, potser no, potser amunt, potser avall, i això es va convertint en una certa habitud diària.
Sí, efectivament, i si s'allarguen els mesos i en el temps,
això mateix, i no hi ha moviment, per dir-ho d'alguna forma, i els pares intenten allò, deixar anar un cert discurs de motivació, però no hi ha manera.
Clar, aquí comença, això sí que és per començar a preocupar-se, per això, quan són ganes de coses que no els agraden als pares, això en principi no és molt preocupant. Perquè són ganes d'alguna cosa, la que sigui, de fer grafitis i pensar que els vendrà o que li pagaran o li tiraran monedes. Bueno, són maneres i formes, però són ganes d'alguna cosa. El problema és això, quan estan com molt perduts, molt sense esma, ni tampoc ni d'amics ni de no amics.
I ja que ens diguis això de ganes, un altre, té ganes de divertir-se però no de treballar.
Bueno... Millor que el que no té ganes de fer res.
No, està clar, sempre hi ha el pitjor.
Millor que el que no té ganes de fer res.
Però vols dir que ja és bo si els pares veuen que veritablement hi ha algun incentiu a la vida
del
fill o la filla.
Que és una persona que, diríem...
Com a mínim, mitjanament curiosa.
Sí, que li costarà d'acceptar la part dura de la vida, però diríem, però que viu, que està content, que té, diríem, on anar a divertir-se, amb qui divertir-se... En principi hauríem de pensar que són diversions sanes, bueno, tot això que té. Ara li falta incorporar l'altra part. I de vegades són persones que es fan, no sé, public relations. Mira, i en el lloc on s'han anat a divertir acaben treballant. I ara treballen per la nit de public relations i cobren d'això. Pues mira, tot això que han trobat. Dic perquè la manca de ganes...
Existeix això?
Sí, existeix, sí. I normalment, o sigui, pot ser un indici claríssim de depressió. En qualsevol moment de la vida, però també, per exemple, en l'adolescència. L'adolescència també passa que de vegades els adolescents estan molt desconcertats de cap a on tirar. I aleshores, com no saben cap a on tirar, no tiren. Les repeticions, per exemple, a quart d'ESO, de vegades es fan repeticions també al batxillerat, que més tenen a veure de que no es volen trobar en la situació de triar què volen, perquè és que no ho saben, que no pas que no puguin avançar en els estudis, que costa, és a dir, que davant de la situació de prendre decisions, de posicionar-se, de, diríem, d'anar deixant la cosa de l'adolescència per anar acostant-se més a la vida adulta, a la incorporació a lo social, veure quin lloc volen ocupar, fer-se algo propi, separar-se dels pares, se'ls fa una mica una muntanya. I bueno, pot ser un bon moment, per exemple, per fer una consulta al psicòleg, per, diríem, no, per veure... Sense que això sigui una situació, no sé com dir-ho, ni molt greu, ni... No, sinó que, bueno, per circumstàncies de la persona va una mica desorientat o no acaba de trobar i necessita poder, diríem, buscar més en si mateix, per sortir més cap a fora. No?
Ens posem a l'altre costat. Des d'aquesta vida ociosa i mitjanament apàtica que l'especialista entén que pot arribar a ser preocupant, a l'altre costat, a la persona que no posa els peus a casa i que té una agenda d'activitats que, bueno, que no se l'acaba en dia, cap de setmana, amb tot el que sigui.
Bueno, això, diríem...
això segurament satisfà més els pares, no? Allò de dir, mira, no, pare, que si ara sí, que ara sí, està amb una colla de no sé què, que s'hi fa, no sé què, que etcètera, amunt
i
avall.
Podria ser, podria. I s'entendria que ho fes, no? que satisfés els pares, però de seguida ve la imatge, no? Per exemple, la mare dient, però vols dir que ja menges prou? Vols dir que no, estàs una mica no xupat? És que no pares, és que no tal. I de vegades és que és el de les persones, és a dir, quan va bé tot una àrea, doncs la preocupació ve cap a l'altra. I no s'estarà accedint, i no sé, però que dorms massa poc, potser que descansis,
pare... Que aleshores els pares es preocuparan perquè no poses peus a casa, sí, també, i s'està tot el dia.
Perquè no el veuen.
Perquè no ho veuen.
Sí. Però a veure, dintre d'algú que, diríem, no sigui... queixes amoroses, per alguna forma.
Sí.
Però això correspon més en l'etapa vital, és a dir, de molta vitalitat, de molta activitat, diríem, si això satisfà la persona, és a dir, si l'altre resulta que és un sac de nervis i té una angoixa que el devora i li treia el cabell i clar, ja no és una... però quan és fruit, diríem, de ganes de fer coses, de diversitat d'interessos, diríem, és la millor de les tessitures, no? És a dir, un jove que té interessos, diríem, a nivell de la cultura, a nivell de les activitats socials, de formar part de la vida institucional, de les amistats, de lo lúdic, bueno, bé, no? Ric,
d'acord.
Ric.
Posta que fins i tot, carai, quina criatura, no?
Sí, n'hi ha molts. Sí, hi ha joves que...
Vull dir que en el sentit de... Ja que començàvem parlant d'això dels 20 anys, i hi ha persones que ho tenen clar, els 15 o 16 o 17, allò de dir, mira, faré això, faré allò, faré...
Hi ha persones que ho tenen clar per trams, o sigui, tenen clar que ara el que volen fer és això, això i això, i quan acabis, jo no sé, quan acabis ja t'ho diré, i no s'atrapen massa ni
s'acabalen, ni es capfiquen massa
efectivament, perquè ja tenen, o sigui, el seu projecte per aquest curs i el següent, i després tenen alguna idea vaga i general, però diríem, veus que són persones que han anat funcionant així i els ha anat molt bé. Que no... Hi ha d'altres que al revés, seuen un dia i fan...
I a vegades es pot funcionar així, fins i tot, diguem-ne, aliens a la manera de funcionar dels pares, és a dir, una persona pot trobar als 13, 14, 15 o 16 una forma de funcionar que vagi ben vell, sense que els pares hagin dit, no, fes això, fes allò.
Home, és que això seria absolutament el millor que podria passar, és a dir, que la...
que cadascú trobi la seva pròpia manera de funcionar.
Efectivament, diria que això que dius tu de quan els pares volen imposar molt una manera de funcionar, sigui perquè el nano no mostra cap de productiva, sigui perquè els pares entenen que aquesta és la millor, això és més, o sigui, pot donar més pas a confrontacions que una altra cosa, Diríem que un nano de 13-14 anys que va trobant maneres de fer i de funcionar que li són pròpies i que li són efectives i satisfactòries, olin un llum fenomenal. I també, per exemple, són edats molt maques, en aquests moments 13-14, que comencen ja a gaudir d'un sortir més de casa, de fer... que ja comencen a tenir un cert domini de les activitats que fan, no? Mm-hmm. Si fan música ja porten un temps fent...
Això és espavilar-se?
Això és anar creixent, no? I anar recollint els fruits i, diríem, i anar adquirint també noves capacitats... inclús cognitives, no? És a dir, tenen major capacitat d'abstracció, no? Entenen moltes més coses, assimilen moltes més coses, veuen més la realitat que els envolta, estan molt encuriosits...
A la mesura que es creix, els pares s'hauran de preocupar menys, per dir-ho així?
A mesura que van creixent...
Que es creix i que es veu, diguem-ne, aquest, no sé si diguin desenvolupament, o aquesta capacitat de més o menys d'espavilar-se amb les coses... els pares han d'anar fent lloc, per dir-ho així.
Sí, sí, el que va sol,
que vagi sol.
Que vagi sol, és a dir, no cal que els pares s'ocupin, sí que s'interessin, sí que vulguin, no, saber i com et va i què fas i com t'ho has fet per aconseguir això, i diríem, per estimació i per interès diguem, natural, no sé, no interès de control, sinó interès de realment de saber.
Aquí ja no opera la disciplina, l'ordre o la norma? Funciona tot d'una altra manera?
Opera, però incorporat en la persona, de l'adolescent.
Vols dir, està tan assumida que no cal ja...
Efectivament,
o amb comptades oficials.
Efectivament. Però diríem, si està anant no cal dir massa res. I allà quan deixa d'anar, doncs tocarà, no, fer el toc o la indicació que correspongui. Però diríem, el funcionament autònom del nano, guiat pels seus interessos, productiu, actiu, és la millor de les, de les qüestions.
Millor pecar d'excés que de defecte, millor haver de frenar una mica... tants interessos que no haver d'incentivar perquè sí?
Jo trobo que sí.
Sí?
Sí, per una qüestió, a veure, no, frenar és que el motor del fill va funcionant, potser una mica passat de revolucions, però hi ha motor, funciona, aleshores frenar és com tot, si tu tens un bòlid i està funcionant, o sigui, frenar-lo pot ser frenar-lo, però si està quiet, posar-lo en moviment i que continuï en moviment és molt més complicat. És a dir, ja, si tens que fer un motor, o sigui, una cosa és fer un freno i una altra és fer un accelerador o un motor. I els motors no es poden fer.
D'acord. Tres quarts d'onze, la darrera, i ens cavalcarà per la setmana que ve, un nen, una nena, pot ser molt actiu o 5 anys o 6, etc. I diguem-ne, amb l'infantesa, pot haver tingut una infantesa molt activa de fer moltes coses, i en l'adolescència perdre aquesta capacitat, per dir-ho així.
Diríem que molt natural no seria.
No seria.
No. O sigui, això té que respondre a algun tipus de situació que diríem que ha trencat una línia vital, per dir-ho així, una certa continuïtat, que normalment sí que hi és.
O sigui que gairebé ens diries allò que ens diu sempre, si una persona ha tingut una infantesa mínimament plena, no haurà de preocupar-se massa en, diguem-ne, en què en l'adolescència hi hagi molts problemes.
Bé, parlem-ho.
Ja sabia que arribaríem al final de l'embut, oi? 10 i 46 minuts, la setmana que ve ens hi tornem a posar en aquesta qüestió. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Des del Centre de Reeducació David, al carrer Pau Barbeig, número 16.